L'Ofici de Educar a Catalunya Ràdio.
Entenc molt bé que es vulgui que l'escola sigui el vehicle per tots aquests coneixements que no se sap qui els ha de donar, qui els ha d'explicar, qui els ha de posar sobre la taula, però evidentment l'escola no hi arribem. I si hem d'arribar, doncs necessitem ràtios, més suport, més ajuda d'orientadores, de psicòlegs, psicòlogues, molts més recursos per poder arribar a tots aquests aspectes que es volen tractar amb infants i joves. Llavors, evidentment, sí, és tasca de l'escola arribar a molts valors i molts temes que s'han de parlar, però no és només funció de l'escola i no podem culpabilitzar-la quan no hi arriba.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit l'Esther, professora de secundària. Ens va dir a Telegram la Marta Butjosa: estaria bé fer un programa sobre què se li està demanant a l'escola. Cal fer educació emocional, sexual, en noves tecnologies, en valors, detectar problemes d'aprenentatge, trastorns alimentaris, de conducta, abusos, dificultats econòmiques dels pares, i fer-ho quan la societat va en el sentit oposat, com si l'escola tota sola hagués de resoldre tots els problemes i fos l'única eina per transformar la societat. Estem sobrecarregant el sistema educatiu de funcions? En parlem amb
Alfons Espinosa, director de l'Escola Drassanes de Barcelona; Marta Darnés, educadora social a l'Instituts de Girona; Núria Ibern, professora a l'Institut Josep Tapiró de Reus; la psicopedagoga Sílvia Pérez Lima; i la Maria Folk del Ferro, mare i creadora artística. Sentirem l'humor del Sergi Vives i acabarem amb Com educo amb la Lara Terrades.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
La funció de l'escola és aconseguir l'equitat. Héctor Ruiz.
Estem sobrecarregant el sistema educatiu de funcions? Aquesta és la pregunta que ens fem avui a l'Ofici d'Educar. Ens va dir el Carles, mestre a Telegram: amb els suïcidis de les bessones de Sallent he sentit de tot menys docents, diu ell. A l'escola se'ns demana de tot: donar suport a l'alumnat, a les famílies, adaptar feines, vigilar múltiples sensibilitats, amb ràtios de 20 llargs alumnes a primària, secundària, vora la trentena, els EAPs sobresaturats, els CREDA, hem de derivar, diu ell, alumnes amb dificultats emocionals a centres privats, i a mi m'indigna molt, diu ell. I la professora Marta Butjó, que sentíem a l'inici, afegeix: estem desbordats, sembla que l'educació ha de donar solucions a tots els problemes, la violència masclista, els problemes del medi ambient, les malalties de transmissió sexual, el benestar emocional. I sí, l'educació, diu ella, hi pot fer molt, però no podem delegar l'educació només a l'escola ni a les famílies. Ho hem de fer entre tots, d'aquí que ella parla de cultura popular, d'avis, vida cultural i social, administracions i de la societat en general. Alfons Espinosa i Núria Ibern, comencem amb vosaltres. La pregunta: s'està sobrecarregant l'escola i els instituts de funcions? Núria, comencem amb tu.
Hola. La resposta és sí. És a dir, ja heu dit, ja heu explicat molt bé que l'escola no és un bolet, que és el mirall de tot el que ens passa com a societat, no? Que estem en una societat, no sé si podem dir en crisi, però sí, en una societat molt agressiva, no? I que tenim una sèrie de problemes, immigració, etcètera, etcètera, problemes econòmics, i tot això també passa als centres d'educació, i sí, l'estem recarregant. La meva resposta és sí, i potser ja vaig directe a la solució que proposo, i és l'escola pot fer una sèrie de funcions, però després s'ha de reforçar els agents externs i organitzar un bon engranatge, no? Quins són els agents externs que ens ajuden i que també estan sobrepassats? Doncs les educadores socials, les integradores socials, orientadores, infermeres, tot això, i ho hem de fer entre tots.
Alfons, com us sentiu? Us sentiu desbordats, sobrepassats?
Sí, jo penso, com deia ara la companya, que també la resposta seria aquesta, no? Que sí que sembla que hi hagi aquesta sensació generalitzada que l'escola ho ha d'assumir tot i que se li atribueixen unes funcions que potser no són a les que podem arribar. I també, com deia ella, jo crec que s'ha de tenir molt en compte el concepte d'educabilitat, no? L'escola sí que ha fet aquest esforç de poder generar un entorn segur pels infants, on es puguin garantir els seus drets, que pugui adaptar-se a l'aprenentatge de diferents nivells d'aprenentatge, I ara el que demanem nosaltres, jo entenc, és que l'altra part de la societat també faci aquest esforç en aquest sentit de l'educabilitat. I com deia la companya, es posin recursos, o de vegades tampoc no crec que sigui un problema tant de més recurs, sinó de com es gestiona i quina mirada té, jo crec, l'administració i els agents com els mitjans de comunicació o altres agents que poden influir en la societat en general, no?
Núria, amb què us esteu trobant? I sigueu concrets, perquè ho entenquem, eh? Parlàvem un dia amb tu i em deies casos de bullying, casos d'autolesions, no? Quina és la situació, Alfons i Núria, que us esteu trobant a les aules?
Jo, si et sembla, Núria, mira, jo amb aquesta pregunta, per donar com casos concrets, i ara també ho apuntava abans la Núria, amb el tema dels serveis socials o del Departament de Benestar Social, nosaltres veiem que en el nostre entorn, on hi ha actuacions de vegades intenses o complicades o complexes, diguéssim, hi ha una diferència molt clara entre el funcionament de l'escola, de l'entitat de l'escola, i el funcionament d'altres serveis com aquests, no? Que, com deia la Núria, també estan superats, no? Tenen molta feina per els recursos que tenen, però també tenen una estructura que encara jo crec que s'allunya molt de la mirada aquesta que tenim a l'escola de posar les persones al... Bueno, no vull dir-ho així perquè sembla... Però que aquesta estructura més... estricta, diguéssim, a vegades no ajuda. O sigui que hauríem de, per poder alliberar l'escola d'aquesta pressió, hauríem també de posar el focus en altres sistemes com el sistema de benestar social o els econòmics o els d'habitatge o els mitjans de comunicació perquè puguin tenir també aquesta mirada que tenim a l'escola. Jo penso que aquests casos són molt clars, els casos de serveis socials, com deia la Núria.
Núria, amb què us trobeu?
A veure, jo perquè us feu una idea, quan nosaltres diem que estem sobrecarregats, no es tracta de resoldre conflictes entre adolescents, en el meu cas, que és un centre de secundària, no? I això ja ho fèiem i ho seguirem fent. El que ens passa ara és que qualsevol conflicte, en atenció amb això el que dic, que passa a la vida dels nostres alumnes, si nosaltres els detectem, no?, per sort, o un alumne ve i te l'explica, llavors tu passes a ser responsable de resoldre això i tu... A mi m'ha passat, eh? Has d'anar a Mossos, has d'anar a l'hospital si t'explica que hi ha hagut alguna agressió, a casa, eh? O per part del seu entorn. I tu, persona, has d'anar, no? I llavors, què passa amb tot això? Jo he anat als Mossos, per exemple, he estat fins a les 9 de la nit. Clar, el que deia també l'Alfons, no és?
Sí.
Clar, què passa amb això? Que jo crec que la situació ideal, jo entenc que el centre és un bon lloc on s'ha de detectar, no? I s'ha de fer aquesta prevenció. Però llavors estaria bé que tinguéssim accés directe. És a dir, per exemple, nosaltres tenim una infermera un dia a la setmana. Ens agradaria tenir-la sempre. Ens agradaria tenir orientadores. Clar, nosaltres en tenim 5, perquè veiem que el nostre centre, que és de màxima complexitat, és imprescindible, no? Però clar... tenim un equip social amb una TIS, amb una educadora social que és superimportant i no haurien de lluitar les educadores, no?, per poder-se quedar als centres, que hauria de ser així i ens haurien de donar més recursos. Llavors, la detecció està molt bé, però després el pas següent, que és què fem amb aquest alumne que té aquest problema, és on s'alenteix tot, no? Per això jo deia, organitzem un bon engranatge. Què fem amb aquests alumnes? He d'anar jo? Hi ha algú que pot venir? Perquè, clar, els serveis socials doncs, van més lents, clar. Llavors, aquí tenim un problema. I quan parlem de posar recursos, jo crec que ha de ser en aquesta direcció.
Jo, Núria...
No? Perquè, clar, a mi quan ens diuen que la resposta a tot això, a tota aquesta problemàtica, és que nosaltres, com a professors, hem de fer un curs de bullying, clar, és que em peto de riure directament. No?
Jo, Núria, això que deies ara...
Passem a la vida real.
Aquesta cosa que deies ara de les educadores de les escoles, jo crec que és una bona manera, perquè és veritat que és un recurs que ens ajuda. Ara, com sabeu, a les escoles hi ha aquesta figura de la integradora social i l'educadora social, ens ajuda per fer aquesta tasca, però també ajuda el sistema a conèixer la realitat de les escoles, no? Que és una mica el que deia la Núria. Nosaltres, jo sí que crec que l'escola és un lloc segur pels infants i que ha de garantir els seus drets i que, per tant, nosaltres tenim aquesta responsabilitat de, bueno, no sé si detectar, però denunciar o acompanyar amb aquestes casuístiques, però és veritat que els altres sistemes han de una mica empapar de la manera de fer de l'escola, no? I jo crec que aquesta iniciativa d'incloure altres professionals que no són estrictament docents als centres educatius farà com una mica aquest efecte d'atacar d'oli que, bueno, pues que les altres administracions o altres recursos coneguin la... I això està passant, jo crec. No sé si la Núria ho comparteix, però jo crec que està passant que els serveis socials coneixen una mica més la nostra realitat o...
I Alfons i Núria, enmig d'aquest context que ens dibuixeu, que és molt complicat, això passa factura al nivell acadèmic? És a dir, que queda en un segon terme i que esteu en l'urgència i que teniu la percepció que s'està baixant el nivell acadèmic de l'alumnat?
Jo no sé, potser la Núria perquè és diferent a primària i secundària, això també moltes vegades. Jo crec que nosaltres, precisament en aquest moment, això hem d'intentar que no passi, no? Que el... de fet, sembla que hi ha com un contracte vigent entre la societat i l'escola, que és allà on l'escola és la que garanteix que els infants aprenen, diguéssim, una mica els codis, les eines, no?, per poder desenvolupar-se com a persones, i això l'escola ho ha de garantir. Jo crec que sí que ens trobem en situacions, pues, no sé la Núria que pot dir a secundària, però pues, un llenguatge més empobrit en general dels infants, moltes situacions, com dèiem abans, que han estat els primers anys de vida en pandèmia, això evidentment passa factura, menys capacitat de concentració, però nosaltres hem d'intentar que això no vagi en contra d'aquest objectiu que també té l'escola, que és garantir que les persones aprenem, no? Jo crec que ens hem de posar més alerta amb això.
Núria?
A veure, jo aprofito aquesta pregunta per posar una mica el focus sobre aquesta etapa de secundària de l'ESO, que jo penso que aquesta franja, és a dir, a primària no vull dir que tinguin tots els problemes solucionats ni molt menys, però sí que està una mica més definit com ha de ser l'escola. Tenim postobligatòria, també cicles formatius, etc, també bastant definits, però jo penso que els grans oblidats són els alumnes d'ESO, els que la franja aquesta de 12 a 16, on passen moltes coses, on passen de ser infants a adolescents, i que la tenim, jo crec que l'hauríem de replantejar en molts sentits, d'espais, d'horaris, d'estudis més flexibles. En general, tot hauria de ser més flexible, no? Perquè els alumnes també poguessin evolucionar correctament, i a mi em sembla que aquí tenim feina a fer, també.
Aquesta és la pregunta que ens fem avui a l'Ofici d'Educar. Estem sobrecarregant el sistema educatiu de funcions en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Jo vull una escola que em faci feliç.
L'objectiu de l'escola és encaminar-se a que cadascun dels alumnes sigui el millor. L'escola ha de ser el lloc on el món es desvetlla. Francesco Tonucci.
Va escriure en un tuit el professor de secundària Boris Mir exigir coses a l'escola que la societat no fa és un xic hipòcrita i força exculpatori. Potser la pregunta que ens hauríem de fer tots no és quin tipus d'escola necessita la societat, sinó quin tipus de societat necessita l'escola per poder ser l'escola que tant reclamem. I diu la Raquel Mestre a Telegram: em sembla genial que l'escola promogui valors i treballi i es cregui motor de canvi, però tota sola no ho pot fer, cal també exigir a la societat i a l'entorn. En aquest sentit, també avui hem parlat fins ara amb l'Alfons Espinós, amb la Núria Iberni. Incorporem a la conversa la Marta Darnés, és educadora social en centres de secundària de Girona. Diu ella: diversitat, inclusió i sobrecàrrega als docents és el que detecten al seu dia a dia, perquè falten recursos, i afegeix: abans tota la societat educava, ara els rols parentals sovint es dilueixen o desapareixen amb les dificultats per conciliar, i afegeix: es demana al sistema educatiu que arribi allà on no arriba la societat ni les famílies. Problemes que són socials, de tota la societat. Diversitat sexual, ciberassetjament, feminisme, educació emocional. Per tu, Marta, atenció, què és educar i qui ho ha de fer, no? Perquè aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer, no? I què se li pot demanar a l'escola?
Bon dia. Mira, primer de tot, jo crec que hem de tenir clar què és educar, no? Hem de posar en context aquesta paraula. I educar, clar, és un procés. És un procés estès en el temps, un procés de transformació, on la pròpia persona hauria de ser un agent actiu, hauria de poder participar activament d'aquesta transformació. I cada persona hem de tenir clar que necessita un temps diferent. Aquest procés educatiu és el que permet després poder transformar, no?, la societat. Però, clar, a més, el procés educatiu engloba en si mateix molts processos, molts actors, molts condicionants, i engloba tres àmbits, no?, que són l'educació formal, que seria la que es dona a les escoles, la no formal, no?, la que es complementa, i la informal, que la informal és l'educació que rep i es dona amb la interacció amb l'entorn, amb tota la societat. De manera que, clar, hem de tenir clar que no només educa l'escola, sinó que educa tot l'entorn, la família en primer lloc, com a gran pilar, i la societat en general després. Clar, si analitzem aquest primer pilar educatiu, no?, la família, a mi se'm desperten molts interrogants. Per exemple, quin temps ara mateix podem dedicar als nostres fills i filles? Quines polítiques de conciliació real tenim? Es pot educar en l'ampli sentit de la paraula, no? Com a família disposem d'aquest temps i d'aquest espai per fer-ho? I és que si la resposta és negativa, qui i de quina manera s'omple aquest buit educatiu o omplim aquest buit? Llavors, la segona qüestió que se'm genera és la societat, no? Si la societat, pel sol fet de formar part de les nostres vides i d'aquesta interacció, també educa, hem d'analitzar quina societat tenim i què està ensenyant els nostres infants i adolescents, no? Política, televisió, xarxes socials, quins són els referents ara mateix dels nostres infants i adolescents? Clar, què està ensenyant la societat a aquests infants i joves i com ho ensenya? És el que volem que ensenyi? Si la resposta també és negativa, qui i com, i torno a fer la mateixa pregunta, qui i com omple aquest segon buit educatiu? Clar, en resum, a la pregunta que em fas, no, jo crec que es demana a l'escola i als instituts que supleixi aquestes mancances que són de tota una societat, aquesta pèrdua de referents o de valors o de temps per educar. Es demana a tot el sistema educatiu que arribi allà on no arriba la societat ni les famílies, a tractar problemes que són socials, que són de tota la societat. Es demana exclusivament que es tractin a les aules, com això que dèiem, no? Diversitat sexual, ciberassetjament, feminisme... Això, per mi, genera molta pressió, sobretot al sistema educatiu, sobre els docents i tots els educadors, però també sobre l'alumnat. I tot això sense recursos, amb aules saturades, amb ràtios d'escàndol, amb diversitat, amb el tema de la inclusió sobre la taula i sovint sense una formació específica sobre aquests temes dels quals la societat ens reclama que formem, no? Bàsicament...
Incorporem a la conversa ja la quarta pota, diríem, d'aquesta conversa avui sobrecarregant el sistema educatiu de funcions, a Silvi Pérez Lima. Ella es pregunta si estem psicopatologitzant l'educació. Diu, els docents no necessiten incorporar a les seves múltiples funcions la de descriure sintomatologia, opinar sobre la necessitat de medicació o sospitar possibles diagnòstics sobre la base de l'experiència, derivant l'alumne a centres de salut. L'alerta és correcta, però no cal esperar la tornada del diagnòstic per a la posada en funcionament de les mesures d'ajuda, diu ella. És una perversió del sistema quan se sol·liciten diagnòstics per disposar-ne als centres educatius. Silvi Pérez, estem psicopatologitzant l'educació, estem sobrecarregant els docents amb múltiples funcions, no?, que no els correspondrien.
Sí, estic força d'acord amb el que han anat compartint els companys anteriorment i, de fet, crec que el problema de base és que una cosa és detectar i l'altra cosa és respondre, com també suggeria la Marta. Llavors, dintre d'aquesta detecció, nosaltres, des dels nostres àmbits, jo soc psicopedagoga en UNEAP i també estic sobrecarregada, però nosaltres podem fer alertes, podem fer deteccions, es pot treballar, i és cert que passen moltes hores, però que el sistema de resposta no pot passar per fer només formació a docents sobre tots els temes, perquè no es pot donar aquesta resposta única i exclusivament des de l'escola. Jo volia dir que això, tot i que la pandèmia ens ha posat sobre la taula aquesta vulnerabilitat de molts alumnes, el que no ha canviat, perdoneu, és que estic una mica fònica, el que no ha canviat al llarg dels temps és les demandes socials als centres educatius. És a dir, el que era l'escola de fa 100 anys a el que és l'escola d'ara ha canviat, perquè les demandes que s'han anat fent a les escoles s'han anat modificant. És a dir, hi ha una institucionalització de lo que és educar i de lo que és aprendre, i moltes de les funcions que abans es feien en els nuclis familiars, a la família extensa, ara s'ha traspassat a l'escola. S'ha anat traspassant i se seguirà traspassant. Ara bé, l'escola pot assumir totes les demandes que la societat li fa, que és la pregunta que planteges des d'un inici. No la pot assumir. Ni totes aquestes demandes han de passar per assignatures, ni per tallers, perquè és que a vegades penso que faríem assignatures de tot. Una assignatura de
educació vial, una assignatura de coeducació.
De fet, es fa formació de tot a les escoles, sí, és la realitat.
Formació de tot i tot passa per la formació. Llavors, quina és la funció de l'escola? La funció de l'escola és que crea les condicions perquè els nens i els adolescents aprenguin en convivència amb els altres. Aprenguin en convivència amb els altres. Què passa? Que s'ha desresponsabilitzat globalment aquesta funció d'educar, s'ha institucionalitzat, tot ha de passar per l'escola, amb una contrapartida que és, en canvi, un poc reconeixement a la professió docent, als professionals de la psicopedagogia, als orientadors, als altres agents educatius que estan començant a entrar a les escoles, no a tots, com a educadors, integradores socials, i són un sector professional que se sent poc estimat per la societat i que se sent poc valorat. Llavors, s'està demanant que responguin als grans mals de la societat educant els fills, quan en canvi no hi ha una valoració d'aquestes persones, i això influeix per acabar, per no extendre. La Marta, em sembla que era, comentava que l'ESO no està definida i l'altre sí. En això discrepo una mica, perquè jo crec que cadascú en el seu àmbit se n'adona de lo poc definit que està cadascuna de les etapes educatives, de lo poc definides que estan les transicions entre aquestes etapes, i aposto, com ella, a una major flexibilització. És a dir, l'Alfons també comentava, no tot passa per més recursos, que sí, sinó que estic molt a favor d'aquest engranatge que ella proposta i que en petites a poblacions o en alguns llocs ho estem aconseguint, és a dir, podem trobar-nos les persones que representem les institucions educatives de benestar social, de salut mental, de pediatria, i podem fer trobades sistemàtiques que optimitzen la resposta educativa. Però si no, cadascú per separat, tot està tan extremadament parcialitzat que si no busquem una flexibilització en l'optimització dels recursos, no ens en sortirem.
Jo, amb això que deia Silvi, m'agrada molt aquesta diferenciació entre detectar i actuar, diguéssim, que de vegades no s'entén, no? L'escola és com que detectar, o que també deia la Marta abans, nosaltres detectem una situació i és l'escola la que ha d'actuar. Jo també ho relaciono amb que sí que és veritat que l'escola detectem aquestes situacions i aquestes problemàtiques perquè ho hem de permetre. L'escola, aquestes preocupacions socials han de ser presents a l'escola. No podem evitar, no volem evitar que l'escola sigui un lloc on es pugui parlar de tot això, però l'altra part, que seria la d'actuar, moltes vegades l'administració o el departament té aquest model d'actuar en forma d'assignatura, com dèiem ara, no? Pues hi ha un problema, la societat té un neguit a nivell de salut sexual, pues fem una acció, posem una persona, un protocol. Moltes vegades es fa molt d'esforç en l'actuació concreta, però no amb aquesta mirada de com entomem els neguits de la societat dintre de l'escola. No sempre hem d'actuar, però hi han de ser presents. Jo crec que està bé això de diferenciar entre aquests dos nivells.
La Marta Darnés explica que està en una aula d'acollida amb una desena d'alumnes provenents d'Ucraïna, alumnat rus, alumnat de països castellanoparlants, hindús, marroquins. Quina problemàtica, Marta, us esteu trobant? Abans ens ho explicaven l'Alfons i la Núria. Dius tu que en ocasions us sentiu abandonats.
Sí, volia fer una petita reflexió abans d'entomar aquesta pregunta, no? que el que deia abans la Núria, que el tema de la coordinació, no?, entre diferents agents implicats en l'educació, que això és molt important, perquè el que no pot ser és que des de l'escola o des de secundària, no estic jo, no?, es detecti doncs, un cas de salut mental com autolesions, per exemple, i el protocol derivi a salut mental infantil i juvenil i es donguin hores al cap de dos mesos, no? Són casos a vegades molt urgents i crec que aquí sí que posaria molt d'èmfasi en aquesta coordinació, no?, entre tots els agents implicats en l'educació. I ara retomo la teva pregunta. Mira, el primer problema que ens trobem a l'aula d'acollida on estic jo a secundària són les ràtios. Són ràtios molt bèsties. Penseu que treballem amb una diversitat molt gran, no? Ara mateix jo, per exemple, sóc l'encarregada com a educadora de suport a l'alumnat provinent d'Ucraïna, no? Llavors, clar, és alumnat que arriba a Catalunya que no parlen, només parlen rus i ucraïnès, és que amb prou feines anglès, depèn de quins, encara et pot salvar l'anglès, no?, com a llengua vehicular per poder ensenyar el català. Clar, tens alumnats acabats d'arribar, penseu que nosaltres juguem amb alumnes de primer fins a quart d'ESO, tenim a l'aula barrejats. Això què implica? Implica que tens alumnes que no parlen ni una paraula en català amb alumnes que potser ja porten un any aquí i que ja estan avançats, que estan fent, jo què sé, temps verbals, per exemple, o adverbis. Llavors, a més hem d'ensenyar altres assignatures aquí dins, amb uns alumnes que a més porten unes càrregues emocionals molt bèsties, un dol migratori, que estan intentant gestionar, o problemes socioeconòmics, o famílies desestructurades, o família en el país en guerra, no? Tenim alumnes que tenen els dos pares a Ucraïna i estan aquí sols, o amb un avi. Clar, com ho fem? Com ho fem si som dos docents per 30 i pico alumnes amb aquesta varietat tan bèstia de primer a quart d'ESO? L'altre problema que ens trobem a secundària també és el tema de la inclusió. Es parla molt d'inclusió, però inclusió implica crear un entorn en què totes les persones puguin participar, no?, de forma activa i poder-les atendre de forma més individualitzada. En una aula ordinària hauries de poder atendre tota aquesta diversitat i el que es fa és segregar, s'està segregant en aules de suport educatiu específic com aules CIEI o en l'aula d'acollida, en el meu cas, no? Que són alumnes que no passen o passen molt poques hores a l'aula ordinària. Això no és inclusió, estem segregant. Ens falten recursos per poder incloure de veritat, per poder parlar d'inclusió, almenys a secundària, el que parlo és de secundària.
Núria,
nosaltres estem en el mateix cas, és a dir, som un centre de màxima complexitat i l'aula d'acollida també la tenim planíssima. No sé, aquest any estem a 35 i sense comptar els sud-americans que no compten, saps? I nosaltres també ens trobem tota aquesta problemàtica que ha explicat ella molt bé, la tenim exactament igual, i volia dir que, per exemple, una funció més que tenim amb l'alumnat que arriba de fora, que a més moltes vegades és matrícula viva, és a dir, que es va incorporant al llarg del curs, no? Pot aparèixer un alumne de, no sé, de Kazakhstan, de Marroc, d'on sigui, a quart d'ESO, perquè té l'edat, al febrer, i l'has d'incorporar al sistema, a corre cuita i com puguis. Clar, nosaltres també fem tota aquesta funció d'integrar a la família, és a dir, d'escoltar-los, no? Els hi fem una entrevista, llavors, moltes vegades, abans de tenir la targeta sanitària, entren al centre, i després ve tota la resta, no? Perquè es feu una mica la idea de quines funcions tenim, a més de totes les funcions acadèmiques. Ah. I no sé...
Jo amb això que dius, Núria... Amb això que dius ara, aquest exemple de les, quan tu aculls a la família, moltes vegades el primer tràmit o la primera gestió és la de l'escola, jo en aquest sentit que deia abans, hauríem de demanar també des de l'escola o la societat o des de la ràdio, qui sigui, que també aquests altres departaments facin aquest... O sigui, que hi hagin també, o que es millorin els serveis d'acollida a nivell de salut o d'estrangeria, quan venen les famílies, perquè és veritat que nosaltres ho fem de bon grat i suposo que vosaltres també, però és moltes vegades el primer contacte que tenen amb el país, amb la nostra realitat, i potser això no cal que només ho fem les escoles. Jo crec que hem d'insistir en que les altres administracions també han de tenir la seva responsabilitat, no? I en aquest sentit que deia la Silvi, que jo penso que és molt important, ho deia abans la Silvi, que hi hagi una administració molt simplificada, en el sentit de que no sigui Farragosa, també ho dèieu, no? De que no hi hagi tants, no? Per enviar alguna cosa a CESMIC i que d'aquí, i molt propera. Jo crec que la clau són els recursos, està clar, perquè sense recursos, bueno, necessitem el 6% de, no? Dedicat a educació, i això no ho tenim, però un cop tinguem aquests recursos, el que hem de fer és que cada escola tingui el que necessita, que algú ens pugui escoltar, com nosaltres fem amb els infants, amb molta atenció, pensant qui som, què necessitem, d'on venim i on volem anar, no? I això jo crec que l'administració s'hauria de posar al cap, que també ha de fer aquest canvi de mirada.
I a sobre també ens deia la Marta que s'intensifica la pressió sobre el sistema educatiu i per tant també sobre l'alumnat per tenir resultats qualitatius, no? O sigui, que a sobre perquè els resultats siguin bons, no? Perquè els alumnes tinguin bon nivell, no? Conseqüències d'aquesta pressió sobre el sistema educatiu que cau sobre els docents i cau també sobre l'alumnat. Qui em respon?
Jo, bueno, el meu problema per mi, com a educadora, no? que porta anys estudiant tot aquest tema, va començar quan l'educació es va convertir en objecte d'estudi o en ciència empírica, no? Llavors, tu com a ciència empírica necessites uns resultats quantitatius, exacte, dades, per poder-ne avaluar aquest resultat. Clar, això condiciona com i què eduques. Aquesta mena de teorització de l'educació que provoca la psicologització, no? Com molt bé deia la companya, no? I unes etiquetes, una mena d'homogeneïtzació educativa i una segregació. Clar, l'educació pròpiament dita no pot ser una ciència empírica, perquè no és un fenomen natural que tu pots reproduir en un laboratori amb sempre els mateixos resultats, és una pràctica social. Clar, això què passa com a conseqüència d'aquesta pressió? Doncs els docents estan atrapats en temaris, en sistemes d'avaluació i burocràcia que els acaba cremant, no? I els treu un temps molt valuós que podrien estar dedicant, doncs, a innovar o buscar de quina forma motivar aquell alumne que potser està més desmotivat, no? El sistema educatiu hauria d'adaptar-se a l'individu i no a la inversa. Els docents haurien de poder plantejar els seus propis plans d'estudi o respectant, doncs, els temps, els ritmes, interessos de cada un dels alumnes, no? S'hauria de poder treure aquesta pressió sobre els resultats quantitatius i qualitatius per poder afavorir una educació plena i crítica, que és que al final l'educació, la fi final de l'educació, no? és transformar la societat, és transformar l'individu perquè pugui el dia de demà transformar aquesta societat. Hauria de tenir una entitat pròpia, l'educació, diferenciada d'altres ciències. Per mi això. I resumint, no, a responent a la teva pregunta, ja acabo, les conseqüències per mi són moltes. Entre elles, això, docents que reneguen, doncs, de la seva tasca educativa, cremats pel sistema, lligats a mans i peus, obligats a seguir una estandardització que no funciona. Per altra banda, tens alumnat desmotivat, segregat, etiquetat, avaluat en forma de números i al final l'estàs preparant per servir a un sistema que es diu capitalisme, no? I està educat, o l'estem educant, parlo secundària sobretot, per obeir, no per pensar ni protestar. Talles una possibilitat, no?, de transformar la societat, així com una anàlisi molt generalista, ja ho sé.
Estem sobrecarregant el sistema educatiu de funcions. Aquesta és la pregunta que ens fem avui en temps de suplement a l'Ofici d'Educar.
Hi ha dies que no tinc cap ganes d'anar a l'escola.
L'escola té el deure de dotar els alumnes de coneixements, però no tan sols de sabers, sinó també de saber ser i saber com viure amb els altres. Marta Burguet.
Diu la Silvi Pérez Lima sobre el que fa una psicopedagoga d'un EAP. Són hores de reunions, de trucades o videoconferències, de desplaçaments invertides en benefici de l'alumnat, encara que sovint siguin tasques invisibles. Jo crec que això hi estareu d'acord tots els que participeu avui, que aquesta és la vostra vida plena de tasques invisibles. Silvi, amb què us trobeu i si teniu la capacitat per atendre totes les necessitats que us arriben o que detecteu, no? I ja lligat aquí, i què demanaríeu, no? Pues ets a demanar.
Mira, gràcies, perquè fa temps que volia dir un parell de coses i així ja ho ajunto. La tasca nostra als EAPs és molt complexa i molt variada i sovint no es veu o no s'arriba a veure perquè el desbordament que hi ha també és molt potent per nosaltres. Una de les tasques que no es veu i que intentem treballar molt és precisament intentar liderar d'alguna manera aquesta petita xarxa que intentem construir al voltant de cada centre educatiu. Val? El que comentava l'Alfons de fer-ho proper és així. Si nosaltres treballem pensant en clau benestar social, Departament d'Educació, Salut, tot això se'ns en va. Però, en canvi, si jo sóc la referent psicopedagoga d'una població i em puc trobar amb les directores de les escoles d'una població, si el CESMIC té una referent, que és una psicòloga, si Serveis Socials té algun referent, que són educadors, i baixem a que ens reunim, ens trobem, ens coordinem i treballem les professionals que estem en el dia a dia amb els alumnes, jo crec que és el camí o la solució per poder donar resposta a tot el que està passant. De fet, a vegades podem arribar a coordinar-nos amb hospitals, amb Sants Joan de Déu, hospitals de dia. Clar, això suposa una planificació molt gran que se't desborda amb alumnes de matrícula viva, com comentaven els companys, deteccions de nen des de P2 amb moltíssima fragilitat i moltíssim retard en el seu desenvolupament. Llavors, hi ha tota una funció de construcció d'aquestes xarxes de treball al voltant de cada centre educatiu que jo trobo que és la gran aposta amb la que hem de fer des dels EAPs. Però tenim tota una altra tasca, que és tota aquesta detecció dels alumnes amb necessitats educatives especials, de dictaminar d'alguna manera i orientar quin quins suports necessiten, que arriba un moment que no es dona l'abast, perquè si fem un a un tots els alumnes que realment ho precisen, bueno, jo és que encara estaria... Bueno, és que no podria, seria impossible. Llavors, moltes vegades intentem fer orientacions i treball de tutories, de transversalitats en els centres per intentar transformar metodologies. Llavors, jo puc intentar treballar amb els centres perquè hi hagi una major flexibilitat, però també es necessita que institucionalment es permeti aquesta flexibilitat. I això se'ns fa molt difícil. Les tasques invisibilitzades que nosaltres tenim per poder fer unes demandes de logopèdia, per poder fer unes demandes d'atenció de fisioterapeutes que també estan desbordades, perquè també hi ha fisioterapeutes a les escoles. Hi ha tanta necessitat posada sobre la taula i que és cert que es pot treballar des de l'entorn escolar, que o realment ens reconeixem els uns als altres les nostres tasques, les nostres funcions i apostem una mica per fer-ho de manera la millor coordinada possible, però no delegant en la institució, sinó m'hi poso jo amb la persona de serveis socials o et poses tu, director, amb la persona del CESMIG i ens autoflexibilitzem i ens permetem aquest acompanyament mutu on la nostra solitud ens sobrepassa.
La Maria Folk del Cerro és mare, assessora de famílies i escoles, i va escriure al Telegram del programa sobre si sobrecarreguem de funcions d'escola calen intervencions transversals en què es puguin implicar diverses entitats i sobretot les famílies, que són un dels puntals principals per canviar, per fer canvis socials significatius. Què hem de demanar i esperar a les famílies de l'escola?
El treball de les famílies per mi té un potencial enorme. Allà és on es donen alguns dels vincles principals i on es poden transmetre un munt de valors, on es creen hàbits importantíssims, també com l'alimentació, l'amor per la lectura, la conversa i un llarg, etc. Tots aquests aspectes tenen un ressò a l'escola i també al contrari. Per tant, la col·laboració és que és indispensable. Crec que seria ideal poder mantenir amb les famílies un diàleg fluid, que no es basés només en xerrades unidireccionals, formatives o en entrevistes puntuals, sinó crear oportunitats d'intercanvi de col·laboració en diferents formats, que puguin ser doncs, més creatius, que tinguin a més continuïtat en el temps i que permetin que tota la comunitat educativa, mestres, pares i altres professionals puguin col·laborar pel bé dels infants i els joves. Respectant això sí els límits que suposa el fet que determinades decisions pertanyen a la família i que cada família té la seva singularitat.
La família de la Maria ha criat a Itàlia, Reggio Emilia. La seva filla ara va a una escola de pedagogia Waldorf i forma part de la xarxa d'ajuda mútua al Guinardó per famílies Mamager.
Mamager és una ONG nascuda al barri de Guinardó fa més d'una dècada i és en realitat una xarxa d'ajuda mútua i d'intercanvi de coneixements que es basa en els principis de la criança positiva i sostenible. Per tant, el que fem són tallers per passar un temps de qualitat en família, desenvolupar oportunitats de vincle però d'una manera lúdica, com espais de psicomotricitat o també de música. També són molt importants els espais de cura de l'adult, com ioga o moviment conscient, però també els espais de formació per aprendre coses del món dels infants i, d'altra banda, d'autoconeixement, perquè és una peça clau per a aquesta criança positiva. Disposem d'un espai amb roba i estris d'infant de segona mà a preus simbòlics, que prové, a més, de gent que ha fet donació dintre del mateix barri. També organitzem moltes activitats entre famílies, que poden ser espais de joc, de creativitat sostenible, de lectura de llibres, veritables xarxes de cooperació. Alhora, oferim gratuïtament roba i algunes places dels nostres tallers a famílies que ens arriben derivades de serveis socials.
I arguments, Maria, a favor que educar sigui un acte més col·lectiu i comunitari.
En el moment en el que portem un fill o una filla al món, ja ve a formar part d'una comunitat. Per tant, no podem no educar en comunitat. La comunitat comença amb els vincles familiars més propers i de manera natural es va ampliant a mesura que l'infant o el jove va creixent. Ara, més que mai, ens hem individualitzat, però també en un bon sentit. Cada persona i cada família i també cada escola té unes característiques pròpies. Això té, però, una doble mirada. És més difícil posar-se d'acord, però alhora és més enriquidor. Per educar en comunitat cal reduir, jo crec, la velocitat a la que ens relacionem, sortir d'expectatives molt tancades i de curt termini i obrir-nos a una manera d'enriquir-nos mútuament que sigui fruit d'un intercanvi més lent, més creatiu. Jo crec que val la pena fer aquest intercanvi o ens tancarem progressivament en el nostre castell d'idees pròpies i qui en sortirà perjudicat seran els nostres infants i alumnes.
Jo vull un institut que em faci millor persona.
sí que hi ha una exigència a fer a l'escola des del primer moment. Els límits. Xavier Ureta.
Ronda final en aquesta conversa sobre si estem sobrecarregant el sistema educatiu de funcions. Comencem amb la Marta Darnés, siguem breus. Marta, com voldries acabar?
Jo voldria acabar dient que per mi les possibles solucions passen per repensar el sistema educatiu, què volem educar i com, amb més flexibilitat i menys èmfasi als resultats quantitatius, amb recursos fixes a tots els centres, tant de secundària com escoles, educadors socials, tècnics, integradors socials fixes, per atendre aquesta inclusió i diversitat, no? I teixir xarxa coordinada amb diferents agents implicats en educació, psicòlegs, educadors, serveis socials.
Silvi Pérez Lima, amb què voldries acabar?
Vull acabar amb l'esperança d'una col·laboració mútua oberta amb les famílies, amb els agents de l'entorn i amb un respecte compartit en què no tot es pot institucionalitzar a les escoles, però que sí que podem detectar i després col·laborar en la seva resposta.
Núria Ibern, el teu torn.
Jo posaria l'èmfasi en tot el que ja hem dit, sobretot organitzar un bon engranatge, si volem, amb l'EAP al centre, però d'orientadores, infermeres, educadores, treballadores, integradors socials, treballant per detectar i per respondre, per donar respostes al que necessiten els nostres alumnes.
Alfons Espinosa, acabem amb tu.
Jo comparteixo també el que diuen les companyes i recuperaria una mica com he començat amb aquesta idea de l'educabilitat, no? Les escoles i els instituts ens estem adaptant, no? Per donar aquestes possibilitats a tots els infants amb la seva diversitat, i jo crec que la resta d'administracions a nivell d'acollida, de salut, d'habitatge, de treball de les famílies, també s'hi haurien de posar, no? Que l'educació és una cosa col·lectiva, com deia aquesta mare, no? Que no és només responsabilitat, per recuperar una mica la pregunta, de l'escola, i que tothom ha de fer la seva part, i en la part de l'administració educativa, com he dit abans, una administració més propera que ens ajudi, com deia també la Silvia, a buscar cas per cas les necessitats de finançament, de dotacions, de mestres i d'altres professionals a cada escola i a cada institut.
I si acabaríem amb una crida a les famílies, vosaltres ens heu explicat que esteu sobrecarregats, si amb una paraula m'haguéssiu de dir una crida a les famílies, què ens diríeu a les famílies? Comencem per la Marta.
Què diria a les famílies?
Sí.
Sobretot que anéssim de la mà, no? Tant docents com educadors com famílies, que ens poséssim d'acord en què necessitem i de quina manera podem aconseguir-ho junts, caminar junts.
Núria?
Jo una mica el mateix, i també, no sé, deixar dit que en el cas de centres de màxima complexitat, a vegades les famílies també necessiten molt, no? També necessiten molt i potser no poden donar tota la resposta que haurien de donar, però que l'única resposta per tots és això,
Silvi?
Col·laborar.
Confiança, respecte i escolta mútua.
Ara sí, Alfons, acabem amb tu.
Jo a les famílies els diria que les escoltem, que us escoltem, que l'escola està aquí per escoltar-les i que us acompanyem.
Doncs fins aquí hem intentat donar resposta. Em sembla que acabem amb més preguntes que amb respostes, però us agraïm molt haver estat avui a l'Ofici d'Educar. Estem, sí, creiem, sobrecarregant el sistema educatiu de funcions, i entre tots hem de trobar respostes. N'hem parlat avui amb l'Alfons Espinosa, director de l'Escola Drassanes de Barcelona, la Núria Ibern, professora d'anglès i coordinadora a l'Institut Tapiró de Reus, Marta Darnés, educadora social en centres de secundària de Girona, i Silvi Pérez Lima, psicopedagoga. Moltes gràcies a tots i una forta abraçada.
Gràcies.
Gràcies, un plaer.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Al davant tenim una rosa de Sant Jordi feta de plastilina. Com podeu veure, és figurativa, perquè figura que és, com dic, una rosa de Sant Jordi, que no sembla gaire. Sí, com acabeu de sentir, casa nostra ja no és allò com vivim. Ara és la sala d'exposicions del que les meves filles fan a col·le. I ja m'agrada, eh? Tu saps la il·lusió que fa quan les nenes surten de l'escola i et diuen: «Mira, papa, mira quin dibuix he fet!» Però jo no critico, l'escola per ser una fàbrica de pongos d'aquests que ja no saps on fotre, eh? De fet, no em sentireu crítica a l'escola per res, per res. Bé, si per alguna cosa sí. Voleu que us expliqui el que jo espero de l'escola de les meves filles? Jo li demano a l'escola que ajudi a les nenes a resoldre conflictes i conviure dins una aula amb una vintena d'individus similars. I això, creieu-me que té mèrit, perquè jo tinc prou feines perquè les dues convisquin i resolguin conflictes a la seva pròpia habitació.
Quan jo dic prou, és prou.
Jo no demano a l'escola que parlin quatre idiomes abans de primària, eh?
Xunxin, xua, xinxa, xuxi.
No, jo desitjo que el pati almenys ho facin una mica en català. Però sé que això no ho haig de demanar a l'escola, sinó a segons quins tribunals i a la Moreneta. Jo demano a l'escola que les nenes millorin la seva psicomotricitat.
Vinga, som-hi.
Ei, que jo ja n'hi ensenyo a casa, eh? Però tenint en compte que vaig suspendre Educació Física EGB, que no vaig saltar el potro ni el plinton en ma vida, home, doncs s'agraeix una ajudeta, sí.
Gràcies.
Jo no demano aules tancades, eh? Jo demano a l'escola que organitzi saraus, que faci festivals, excursions, que les nenes juguin, que cantin, que ballin, que vegis que la criatura torna tan motivada a casa que et demana un Valium només per calmar-se. I el que també demano és que els mestres eduquin amb la tranquil·litat que no vindrà un altre pare o mare a qüestionar-lo o a dir què li has dit o què li has fet a la meva criatura.
Por mi hija mato!
No, deixem els mestres una mica en pau. No demano més.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
Com educo? Avui el tema dels avis. Ens van dir a Telegram: l'estructura familiar ha canviat i les criatures han perdut el contacte diari amb els avis, que eren uns grans transmissors de valors. Per excés o per defecte, el rol dels avis, Lara?
Jo penso que el rol dels avis s'ha revalorat i ha canviat molt, perquè actualment jo diria que la conciliació no existeix, com a mínim jo no la veig. O sigui, és un mite, és un ideal, no? Es diu molt, però aquesta paraula jo no la veig a la pràctica. Llavors, el que jo em trobo, llegint també i amb persones que acompanyo, és que els avis moltes vegades estan molt actius en la criança dels nets i de les netes. Hi ha aquest síndrome, no? El síndrome de l'avi esclau, fins i tot, que se li diu que quan una cosa se li posa un nom és perquè aquella realitat ha passat repetidament, no? Que són avis i àvies que potser ja volen dedicar el seu temps lliure a anar a jugar a la petanca o estar amb els seus amics i amigues o fer les seves coses perquè ja han treballat, perquè ja han criat els seus fills, i resulta que tenen l'obligació moral de cuidar els nets perquè els pares i les mares no arriben, perquè ja tenen prou feina amb el dia a dia, i moltes vegades aquests avis han d'anar a buscar les criatures a l'escola, portar-les a les extraescolars, etc. No? Llavors, aquí el que em trobo jo de vegades és com pares i mares que no pregunten, et pots quedar amb els meus fills, directament els hi encolomen, com donant per fet, no?, de que no els hi diran que no, i aquests avis o àvies amb l'obligació moral i amb la por de dir, doncs mira, no, avui no em va bé, per no sentir-se egoistes. Això és una escena actual que jo em trobo molt, i per mi hi ha una part també molt bonica en això que deies abans de la transmissió dels valors, que els nens i nenes puguin estar tantes hores amb els avis, per mi els impregna d'aquesta possibilitat de rebre històries de vida passades, contes, experiències, tradicions, el vincle amb la família. Hi ha uns valors molt, molt purs, jo diria, molt bonics, que només queden en els avis, i que això no els pot transmetre a ningú més, no? Després també hi havia uns estudis que deien que quan els avis tenen contacte amb els nets, el que passa és que aquests avis se senten més joves, perquè s'han de moure més, perquè es tiren a terra, perquè juguen. Potser si no tinguessin aquests nets ni es plantejarien tirar-se a terra a jugar. O sigui, que fan coses que els ajuda com a connectar amb l'alegria de viure, amb la presència, amb el joc, i això, parlant també del tema de la conciliació, jo crec que pels nens i nenes d'avui en dia, no?, que veuen els seus pares i les seves mares molt ocupats i ocupades, perquè la vida està muntada així actualment, poder tenir una persona al teu costat que no vagi corrents tota l'estona, que per donar-te el pa amb xocolata, el tros de berenar o el que sigui, pugui fer un joc, per exemple, no? O que no hagi de mirar el rellotge cada 10 minuts. O sigui, poder tenir algú al costat que viu el temps d'una manera no estressada, per mi aquesta figura serien els avis i les àvies, és de molt valor. Així com també aquest amor incondicional que donen els avis. Jo recordo haver passat moltes tardes amb els meus avis, avis i tinc aquest record, no? Com de segurament alguns límits no me'ls posaven i em consentien coses que després a casa meva no m'ho consentien, però hi havia com aquesta permissivitat que jo d'adulta recordo que per mi és el concepte d'amor, el que vaig rebre a nivell incondicional, no? Jo penso que una criatura està molt bé que pugui rebre això, perquè els avis són com criatures a la tercera edat i poden connectar molt, no?, amb això. Després també em trobo el tema com de dels conflictes, no?, entre generacions, perquè mares i pares actualment crien d'una manera i els avis tenen uns valors i una criança doncs més xapada a l'antigua, no?, moltes vegades. Llavors, jo què sé, doncs els deixen mirar la tele 3 hores i potser els pares i les mares diuen, ai, això és molta estona, o potser no els hi posen límits que els estan posant a casa, que llavors entendre que els avis no estan per complir les exigències de la criança del pare i la mare, i menys en aquesta època, que la criança està canviant tant, no? Que sí que aniria bé que les normes fossin més consensuades, sí, clar, perquè així les criatures no tenen normes tan contràries dintre del seu cap, però sí que les criatures saben molt bé que a casa dels avis, per exemple, es pot saltar al llit i a casa no es pot, no? I després també el tema dels regals, jo trobo que això és algo que m'arriba també com molt de conflicte, no? Per Nadal, pels aniversaris, que els avis regalen moltes coses o regals que després els han d'acompanyar a casa, mares i pares, i que no estan d'acord. Bueno, jo crec que és un gran exercici de comunicació, de paciència, de comprensió entre generacions, poder-se posar d'acord, i si no es poden posar d'acord, doncs lidiar amb això també, no? Després també m'he trobat alguns avis que es posen de protagonistes equivocadament en la vida dels nets, i sobretot avui en dia, no?, com que els avis ocupen aquest lloc per necessitat moltes vegades de cuidar nens i nenes, com si ells fossin uns pares quasi, no?, pares i mares, i no ho són. O sigui, en l'ordre sistèmic estan en un segon lloc, o sigui, no va bé que es posin en primera fila. Bueno, tot això diria jo. Bueno, i per acabar, sobretot reforçar aquest, jo crec que hi ha algo com molt, que ja ho he dit abans, no?, però reforçar-ho més com algo molt bonic del compartir, el compartir sense rellotge, el compartir des del joc, des de la innocència, que això es dona molt en la relació avis i àvies i nens i nenes.
Avui la figura dels avis i aquesta oportunitat per compartir temps de qualitat i per recollir tot el saber que ens arriba dels avis i el lloc que ocupen a la nostra família. Moltes gràcies, Lara Terrades.
Gràcies, una forta abraçada. Una abraçada.
M'agraden molt els jocs de taula!
La setmana vinent, l'educació sexual per prevenir abusos. Us deixem amb Miqui Núñez i Albert García, Electricitat. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia per salvar el món. Petons, de la Núria Ventura i la Rosa Silloé, i fins la setmana vinent.
Comença un raig de foc entre la nit a la plaça del Carme, on tothom hi és a dins. Rebenta el nostre cor a mitjanit, la vida ens crida. Som els escollits.